Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. És dissabte 21 de gener del 2023. Aquesta setmana ha fet 3 anys de l'explosió a l'empresa Iqoxe de la Petroquímica de Tarragona. Segur que us en recordareu. Doncs bé, sobre aquest accident és del que parla el nou llibre del periodista falsetà Toni Orensans, escrit juntament amb Rafa Marrasé. El llibre La gran explosió és una investigació que treu a la llum tot el que no es va fer bé aquell dia i el que no feien bé ni les químiques ni les administracions abans d'aquell dia. És un llibre que ens ha de fer reflexionar sobre el que representa conviure amb aquestes indústries a la vora, ja sigui a nivell de seguretat, a nivell de salut, però també a nivell econòmic. L'accident de fa 3 anys demostra que cal que tots siguem conscients del risc i el perill que suposa tenir aquestes indústries a prop. Cal que les pròpies empreses facin les coses bé i siguin responsables. I també cal que les administracions, des d'ajuntaments fins al govern de l'Estat, despleguin polítiques de seguretat per tal de reduir el risc en cas d'accident, que, com vam veure, ha passat i podria tornar a passar. De la indústria petroquímica en parlarem amb Toni Orensans en l'informatiu d'avui, però abans us explicarem que Falset rebrà 600.000 euros dels fons Next Generation per impulsar un centre d'inspiració i promoció turística que s'ubicarà a la Falbar. I també repassarem tota la programació d'hivern del Teatre L'Artesana. En els esports us explicarem tota l'actualitat esportiva dels equips de futbol i futbol sala prioratins. I com sempre acabarem amb la previsió meteorològica del nostre home del temps, l'Enric Massip. Comencem! Com us dèiem, Falset rebrà 600.000 euros dels fons Next Generation per impulsar un centre d'inspiració i promoció turística. El projecte vol posicionar el municipi com a capital del vi i porta d'entrada als diferents destins i experiències vinculades amb l'enoturisme i la descoberta dels productes de la terra, així com el patrimoni cultural del municipi i del priorat. La notícia la va comunicar la Direcció General de Turisme de la Generalitat en l'acte de presentació d'aquestes inversions de la Unió Europea. L'alcalde de Falset, Carlos Brull, destacava des de Fitur, a Madrid, on es va fer l'anunci, que és una excel·lent notícia.
Estem contents perquè la feina i la perseverància i la insistència i la manera de treballar, que al final hem treballat bé i coordinats, ens ha fet tindre èxit amb aquest projecte, ens ha fet tindre, recollir els primers fruits. I aquests primers fruits ens permetran iniciar el projecte que realment volem desenvolupar amb l'Espai Falbar.
En el marc del projecte es preveu l'adequació d'una part de l'antiga fàbrica de camises Falbar situada al bell mig del nucli urbà per encabir-hi diversos projectes estratègics de futur. En aquest sentit, l'ajut concedit es destinarà a emplaçar-hi una àrea d'informació i reserva d'activitats, espais expositius immersius, zones experiencials hiperinteractives i de realitat virtual, així com un espai de tast. L'alcalde també reivindicava que, malgrat ser un projecte impulsat per l'Ajuntament de Falset, aquest tindrà repercussió en el conjunt de la comarca del Priorat.
Que és un projecte que està liderat per l'Ajuntament de Falset, però és un projecte que està pensat en clau comarcal. Nosaltres el que volem és que el visitant que entri a Falset trobi un espai on conèixer tots els nostres productes, on conèixer què pot fer a la nostra comarca, què pot visitar.
La previsió és que el projecte s'executi durant l'any 2024 i obri portes al 2025. El Teatre L'Artesana de Falset ha estrenat aquest mes de gener una temporada d'hivern que segueix la línia dels darrers anys, en el que es combina el cinema, la música i el teatre per als diferents públics i amb companyies locals i de fora. Ho explica la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Falset, Rosa Puy.
És una programació que segueix una miqueta la línia de les programacions anteriors, amb espectacles diversos, per una banda uns que són més aviat de quilòmetre zero, d'altres ja d'un nivell més professional, amb una presència molt significativa també d'espectacles familiars, tant pel que fa referència al teatre com per al cinema, amb preus també assequibles, amb descomptes per persones amb situacions de vulnerabilitat diverses. Pensament seria això. Jo penso que seguim en la mateixa línia perquè pensem que, perquè ens creiem aquesta manera de programar.
Així doncs, fins al mes de març, els que vagin a l'Artesana podran disfrutar de l'espectacle de titelles en Jan Torlifan, del concert de la banda falsetana dels anys 70, Los Aries, de l'espectacle de bombolles Vegin i Passin o del teatre musical Quasi Òpera, una comèdia de la companyia Illuminati i la Federació d'Ateneus de Catalunya. En cinemes podran veure a l'Artesana grans novetats com Avatar, el sentit de l'aigua, que tindrà lloc aquest dissabte, i per als més petits es projectaran El gat amb botes, L'últim desig o Mòmies. Finalment, també es passarà l'última pel·lícula de l'oscaritzat director Damien Chazelle, Babylon, protagonitzada per Brad Pitt i Margot Robbie.
Nosaltres intentem, dintre de les nostres possibilitats, de que l'Artesana programi cinema que sigui doncs, el més recent possible, perquè lògicament avui en dia agafar el cotxe i anar a Reus pues no, o anar a Tarragona doncs costa poc, no? I nosaltres el que volem és que evidentment la gent pot fer el que més li convingui, però aquelles persones doncs que no es vulguin desplaçar, doncs que com a mínim l'oferta sigui doncs atractiva.
Poi explica que esperen que aquest 2023 mantingui els números de l'any passat, en què 3.663 espectadors van passar per algun dels 23 espectacles que van tenir lloc a l'Artesana.
Tenim present que veníem de 2 anys de sequera absoluta en el tema cultural per la pandèmia, doncs pensem que ha estat una bona acollida per part del públic de l'Artesana. És a dir, que globalment teníem unes previsions i essencialment jo crec que s'han complert.
I és que el 2023 tornarà a ser, sens dubte, l'any de l'Artesana, que celebrarà el seu 20è aniversari el primer cap de setmana d'abril, amb una gran festa donant el tret de sortida a una programació de primavera especial. La regidora de Cultura, però, no n'ha volgut avançar gaires detalls.
La festa d'aniversari dels 20 anys, que serà una festa sonada, això és el que esperem i per això es treballa, doncs és com una mica final de la programació d'hivern e inici de la programació de primavera. D'alguna manera inaugurarà la propera temporada. I per això d'alguna manera no es voldria avançar res. I que et diré que doncs, segur que serà, bueno, estem treballant per un espectacle central que segurament serà del gust del públic musical, vinculat amb la música, però no voldria avançar res més, la veritat.
Finalment, gràcies a una subvenció, l'Artesana també comptarà aquest 2023 amb una inversió de 40.000 euros que permetrà millorar els equips d'il·luminació i sonorització del teatre, que després de 20 anys havien quedat obsolets. Tot just fa 3 anys tenia lloc l'explosió a la planta d'Icoxe, al polígon petroquímic Suc de Tarragona, a la Canonja. Aquell accident, que va acabar amb 3 víctimes mortals i diversos ferits, va tornar a posar a debat els riscos que comporta la petroquímica per la població i també l'opacitat de la informació amb la que aquestes empreses treballen. Ara el periodista falsetà Toni Orensans, juntament amb Rafa Marrasé, publiquen La gran explosió, un relat en el que expliquen per què es va produir l'accident, però en el que també repassen tota la història del polígon petroquímic més gran del sud d'Europa. Toni Orensans, bon dia.
Bon dia, Manel.
Primer que res, quan decidiu posar-vos a escriure La gran explosió?
Mira, vam començar a fer La gran explosió, en vam parlar per primera vegada per telèfon, és fàcil de recordar, durant el confinament. I bé, va ser a partir d'una conversa telefònica amb el Rafa, en la qual... Bé, el Rafa és un periodista que segueix molt l'actualitat de la petroquímica. I jo portava un temps donant-li toms a com era possible que hagués passat el que hagués passat, i fem una pregunta també que és de dir, hosti, com hem arribat fins aquí? Com és possible que hi hagi cases tan a prop d'un polígon industrial amb tantes indústries tòxiques i molt tòxiques segons la normativa internacional? I a partir d'aquí vam començar a parlar i comencem a llavors. Ens posem d'acord amb intentar investigar conjuntament. Ell té un perfil més de periodista, diguéssim, d'actualitat, i jo tinc un perfil més de periodista de fons, d'anàlisi, de buscar contextos, i possiblement la fórmula ha estat trobar l'equilibri entre aquest periodisme seu, més apegat al dia a dia, i el meu periodisme que a mi li agrada mirar pel retrovisor.
Mm-hmm. Perquè és una investigació que us ha degut portar moltes hores, de documentació, també de
consultar lo sumari, no?, del cas, entrevistes amb testimonis.
Sí, el llibre és un llibre complicat. És un llibre complicat perquè, bueno, com tu saps, Manel, en periodisme el realment difícil és quan vols parlar d'alguna cosa que hi hauria algú que preferís que no hi parlessis, no? Que no en parlessis. En periodisme el fàcil és parlar del que la gent vol que parlis. En aquest cas és complicat perquè, clar, la indústria petroquímica és un monstre econòmic, no? És a dir, és el 30% del PIB del Camp de Tarragona. Es genera uns 50.000 llocs de treball, entre directes, indirectes i induïts. Per tant, quan et poses a mirar segons quines coses, són moltes les barreres, les portes, fins i tot, diguéssim, les barreres socials que has de superar. En aquest cas, diguéssim, sí que és veritat que arran de l'accident d'Icoxe hi ha una determinada gent a Tarragona que ha pres consciència de que la petroquímica és una bomba, en cert, és una bomba en potència, la petroquímica. Realment són indústries molt perilloses i això facilita la feina. Per tant, hi ha una feina d'entrevistes. També és lògic que hi hagi gent que prefereix no parlar perquè ha patit molt amb això, és a dir, ens ha costat parlar, hem parlat amb totes les famílies dels morts, hi ha hagut famílies que ha costat més, hi ha hagut famílies que ha costat menys. Després, el que ens ha costat, una de les coses que fa que aquestes recerques siguin llargues, és accedir a determinada documentació. És a dir, en el fons, una de les coses que ens van proposar i que està al llibre, que forma part del llibre, va ser intentem fer un històric d'accidents de la petroquímica. És a dir, quants accidents hi ha hagut, quins han sigut, quins no han sigut. Ho vam demanar a la Generalitat. La Generalitat primer ens va dir que no podia ser. Al voltant de la petroquímica costa accedir a determinada informació perquè és un sector estratègic. Per tant, estan molt protegits pel que fa a seguretat industrial, a secrets industrials, a secrets de producció, de seguretat. I a partir d'aquí, el Tribunal d'Accés a la Garantia de la Informació ens va donar la raó que podíem accedir com a periodistes. El que passa és que, clar, accedir a aquests... És a dir, hem anat rebent expedients d'accidents durant un any gairebé amb comptagotes i encara no els hem rebut tots. Hi ha hagut un moment que vam decidir aturar. I després, diguéssim, l'altra dificultat era que un llibre així, per saber exactament què va passar a Icoxe, que és el punt de partida, necessites accedir a tota la investigació policial i judicial. És a dir, al final tu estàs fent una recerca periodística, però hi ha unes autoritats policials i judicials que estan fent una investigació en la qual recorren a pèrits, fan entrevistes, fan informes policials, chequegen tot tipus d'informació. Accedir al sumari finalment és el que ens facilita molt les coses. Però bueno, ja bevem d'aquestes fonts oficials, però al mateix moment també bevem de fonts de recerca pròpies, no? És a dir, al final intentem contextualitzar quan dius és que aquí l'òxid d'etilè, que era el principal producte que produeix Icoxe, que de fet és l'única planta d'Espanya que produeix òxid d'etilè, intentem comparar com l'òxid d'etilè és percebut i regulat a altres països, com per exemple als Estats Units, que en això són capdavanters, què fan allí, què es fa aquí... Per tant, bueno, és a dir, va ser difícil, és una recerca difícil.
Ara ho deies, jo només he llegit els primers capítols del llibre, però a banda que es pot llegir com una novel·la, el qual ho interioritzes com a més, no, la història, és això, heu parlat amb les famílies, amb els veïns, suposo, també dels barris de Bonavista, Torreforta, etc. Amb els polítics també heu parlat?
Bé, amb polítics, diguéssim, n'hem anat parlant, però en el fons, diguéssim, n'hem anat parlant durant les recerques que el Rafa Marracé ja fa d'una forma continuada. Uh-huh. És a dir, el Rafa en el seu dia a dia, que ell segueix molt l'actualitat de la química, diguéssim, ell va parlar amb polítics. Hem parlat amb polítics, sí, d'alcaldes, molts alcaldes, gent de l'administració de la Generalitat, però diguéssim, sí que hem intentat que sigui un llibre molt basat en, més enllà del que diguin els polítics, la documentació de com van les coses que diuen, no? És a dir, el cas de l'accident d'Icoxe inicial, el cas de l'accident d'Icoxe que dona inici a la investigació, clar, si tu parles amb els polítics aquells dies, tots et diran que tots van fer el que tocava, en el fons, quan tu et mires la legislació, resulta que ningú va fer el que tocava. De què parlem? És a dir, la legislació diu que en aquests casos l'alcalde, com a màxima autoritat municipal, és el responsable de seguretat. Per tant, aquell dia tu pots dir activo les sirenes. Això, diguéssim, no ho va fer cap ajuntament, ho podien haver fet. I de fet, molts dels alcaldes van fer cap a l'edifici del 112 com si ells no tinguessin cap responsabilitat aquell dia, no? Què vull dir amb això? Que és un llibre que intenta anar molt de dir, escolta, més enllà de les declaracions polítiques de torn, estem fent, vam fer el que tocava, hi ha un treball de documentació, diguéssim, gran, és a dir, molt gros, que evidencia en certa mesura coses com ara que els ajuntaments eren molt poquets els que tenien els plans de seguretat actualitzats, mm-hmm. i n'hi havia que els tenien caducats des de feia 8 anys. Per tant, sí, és a dir, parlem amb polítics, però no són la principal font d'informació. La principal font d'informació és el sumari judicial, més tots els expedients als quals hem accedit, més el que diu la legislació, més el que diu, etc, etc.
Val, i explica'ns una mica què és el que va passar a Icoxe. Hi va haver negligència per part d'algú? Com va anar?
Bé, en principi el que explica els informes policials i pericials que hi ha en mans de la justícia, perquè el cas d'Icoxe està en mans del jutge, d'allò es desprèn que aquell dia, el 14 de gener del 2020, en un reactor s'estava fent un producte químic a partir de tres compostos, un producte químic que només s'havia fet 6 vegades anteriorment, aquesta de la 7a, que segons alguns informes pericials en mans de la justícia no estava prou ben testat, que es feia de manera semiautomàtica. A altres llocs on es fa aquest producte, que es diu MPG500, es fa de manera automàtica. Aquí es feia semiautomàtica, vol dir que hi ha una part manual, i perquè ens entenguem, per dir-ho d'una manera divulgativa, si la fórmula recepta normalment la feien de 25 tones, aquest cas, aquest cop la fan de 20 tones, hi ha un error en les proporcions. Com si tu fas un pastís d'un quilo, un dia el fas de 250 grams i t'equivoques en el sucre que poses, i allò provoca, diguéssim, una reacció explosiva que acaba fent un pet a l'aire del reactor, que és d'on surt aquesta xapa famosa que va recórrer 2,5 km fins a una casa del barri Torreforta i va acabar matant a un senyor que estava dins de casa seva. Per tant, aquí és evident que hi ha alguna cosa falla, però és com una espècie de concatenació de desgràcies o d'incompetències o d'errors, no sé com diu, això ho decidirà el jutge. El cas és que tu en la indústria química en determinats moments pots fer el que se'n diu un bypass de seguretat, que és que pots desactivar determinades alarmes sonores que a vegades poden molestar el procés o poden entorpir el procés químic que estàs fent, sempre que tinguis una vigilància visual. És a dir, tu dins del reactor tens càmeres i hi ha d'haver algú que està vigilant aquestes càmeres visualment per controlar que tot va bé i si alguna cosa veuen que falla, activar ràpidament les mesures de seguretat. Segons alguns treballadors, no hi havia ningú vigilant aquestes pantalles perquè l'empresa considerava que allò no era treballar i aquella gent havia d'estar fent altres coses. Per tant, passa alguna cosa dins del reactor, les mesures de seguretat no són les adequades, i a partir d'aquí no funciona res, hi ha l'explosió i a partir d'aquí no funciona res. És a dir, quan veus el sumari realment és esgarrifós, és tràgic perquè hi ha molts morts, però segons com és gairebé tragicòmic. És a dir, els serveis d'emergència es tarden 25 minuts a localitzar exactament on hi ha hagut l'explosió, 25 minuts des de la primera trucada. Per tant, es fan un embolic terrible amb la informació que van rebent, a vegades a partir de no saber interpretar informació molt bàsica, com ara que la IQA és el nom de l'antiga Icoxe, que és ràpidament aquesta informació els hi arriba. A partir d'aquí, els bombers arriben pel seu compte perquè els hi ha tremolat la seu dels bombers i van cap allí, ho detecten ràpidament i ningú els hi sap dir de l'empresa ni què ha explotat ni quin producte s'estava fent. Per tant, els bombers no saben a què s'estan enfrontant en el moment que arriben a Icoxe, no saben què han de fer. Les ambulàncies durant una hora no s'atreveixen a arribar allí perquè consideren que no és zona segura, per tant els ferits estan desatesos, els bombers fan el, fan, fan el que poden, etcètera, etcètera. És a dir, al final és una cosa, els bombers coses estan xocants, no? Com per exemple demanen els manuals de protocols de seguretat de l'empresa quan arriben, i és, una, és un dossier que té gairebé 1.000 folis escrit en llenguatge tècnic. A Protecció Civil és un caos absolut, ningú fa el que s'havia d'haver fet, que és activar les alarmes i demanar confinament, els missatges són contradictoris absolutament, i a sobre es produeixen coses tan xocants com que mentre els bombers no saben ni què ha explotat emergències, tarda una hora a poder parlar amb algú de l'empresa, i quan poden parlar de l'empresa el responsable de seguretat de l'empresa no els hi sap dir què ha explotat exactament, i mentre tot això està passant, diguéssim, les administracions t'estan dient a la població que estiguin tranquils i que no hi ha núvol tòxic, amb la qual cosa també és una qüestió de què va passar, mala gestió, diguéssim, a l'hora de gestionar una emergència, però diguéssim la comunicació pública, el que és la informació a la població, que en aquest cas no és només una qüestió informativa sinó una qüestió de seguretat, també va ser molt deficient des d'un punt de vista d'emergències, protecció civil, etc.
Clar, això sobta, no? Tenint com, bueno, abans ho deies tu, no? És com una bomba, la petroquímica, és com una bomba que està allà, sabent el risc i el perill que suposa estar allà amb la població tan a prop, que ningú sàpigui...
No. Realment, i Coxe demostra que aquell dia, per molt que el Pla Secta, que és el Pla de Seguretat de les Químiques de Tarragona, sigui el primer de l'Estat, que és dels anys 80, per molt que tu tinguis 1.000 protocols escrits, per molt que li haguis donat voltes, aquell dia no va anar res, no va funcionar res, res bé. Amb la qual cosa, aquesta idea de la seguretat està controlada, sabem gestionar el perill, i Coxe demostra que el gener del 2020 això no va ser així de cap manera. I a més, una mica insistim una cosa que a vegades ens sorprèn, no? És a dir, realment aquell dia hi va haver sort. Sort vol dir que no, és a dir, en el sumari, insisteixo que tot això és informació que està en mans del jutge, el jutge ha d'acabar decidint de qui va ser l'error, qui és el culpable, qui no és el culpable. Nosaltres expliquem al llibre el que diuen els informes pericials i policials que hi ha allí. Part de la batalla dels bombers, i part de la batalla dels bombers, fins i tot de l'empresa, que d'algun dels bombers de l'empresa, és intentar refredar tota una sèrie de tancs que hi havia al costat carregats de productes químics. Hi havia diversos tancs carregats amb òxid d'etilè. Òxid d'etilè és un producte que en part era del producte que va explotar, un dels components, dels tres components del producte que s'estava fent aquell dia. Hi havia diversos tancs d'etilè, tones i tones d'òxid d'etilè, i l'òxid d'etilè és una bomba en potència, és a dir, refredar aquells tancs i que no petessin aquells tancs, o que no petessin tancs de propilè, d'òxid de propilè que hi havia pel voltant, va ser una de les batalles. Si hagués explotat allò, s'hagués pogut produir una reacció en cadena, que en el món de la química de les explosions és normal, hi ha algun catedràtic i experts en seguretat química que parlen que si s'hagués produït una reacció en cadena explosiva al polígon sud químic, textualment, no és una exageració, Saragossa tindria mar. És a dir, hem de ser conscients del potencial perillós que és la indústria petroquímica de Tarragona, i sovint jo tinc la sensació que no en som conscients, no només els que no vivim a Tarragona ciutat, sinó la gent que viu pel costat i fins i tot els ajuntaments, que és com una sensació que tothom ha acabat relativitzant el risc de les petroquímiques a còpia d'anys i a còpia de la força del costum, no? És a dir, en el fons, tu vius allí, ho veus cada dia...
Moltes vegades també hi treballes,
és la teva vida, l'has viscada, és el teu paisatge, en el fons, no? El teu paisatge laboral, el teu paisatge físic, ho és tot. I, per tant, d'aquesta relativització del risc, possiblement sigui una de les causes de fons, no? És a dir, en el fons, si analitzem l'accident d'Icoxe, el 14 de gener l'empresa relativitza el risc. No pot ser que tu estiguis tractant amb materials tan explosius i no tinguis els sistemes de seguretat, haguis baixat tant la guàrdia amb els sistemes de seguretat. És difícilment concebible. És difícilment concebible que l'administració també no tingui aquestes coses més apamades. És difícilment concebible, per exemple, això, no? Que els alcaldes no sabessin, no tinguessin clar quina era la seva responsabilitat quan es produeix un accident d'aquest tipus. No és concebible que els ajuntaments no tinguin els plans d'emergència actualitzats i, diguéssim, vius, preparats per si un dia passa el que pot passar. Va passar el que pot passar, que com hem vist
ha passat,
és greu, és l'accident químic més gran de la història de la petroquímica. Per tant, és un dels accidents més greus de la història de la petroquímica a Europa i del sud d'Europa, no? I realment, bueno, fa pensar. Nosaltres hem fet un llibre que creiem que fa reflexionar sobre com aquest relat de la seguretat absoluta que hi havia al voltant de la petroquímica i que s'han fet molt bé les coses, doncs s'hi ha de pensar.
Però creus que tant les empreses del polígon petroquímic, és igual, la que sigui, i Cocse, Dow, Repsol, la que sigui, o les administracions mateixes també s'han ficat una mica les piles, han reflexionat després de l'accident?
A veure, sembla evident que Protecció Civil ha reflexionat. És a dir, Protecció Civil és conscient de que fa 3 anys no, les coses no van sortir bé. Per tant, comencen unes determinades accions en les quals ara comuniquen molt més qualsevol accident que es produeix a la petroquímica, de la mateixa manera que ho han fet les nuclears tota la vida, que sempre que hi ha un incident el Centre de Seguretat Nacional, el Centre del CSN informa, tal, no? Per tant, ara ho han començat a fer, s'estan començant a col·locar més sensors d'emergència, ara en parlem, és un matís interessant aquest, més sensors d'emergència per intentar controlar en cas d'emergència poder respondre millor. Es comença a parlar de que els ciutadans afectats rebran SMS en cas de...
Sí, d'això van fer un simulacre ara fa relativament poc.
I el conseller d'Interior, l'Helena, aquesta setmana va anunciar diverses mesures. És a dir, per tant, és evident que alguna cosa està passant. El que passa és que hi ha coses de base, al nostre entendre, a partir de la recerca que fem, que no es qüestionen o no s'han qüestionat i que realment són fonamentals. Per exemple, no és un mateix un sensor d'emergència que un sensor ambiental. Un sensor d'emergència, que són els que posa Protecció Civil, que és la seva àrea d'emergències, és un sensor que detecta determinats compostos químics quan arriben a nivells molt elevats. Per tant, és emergència. Atenció, una emergència, hi ha una gran concentració d'una determinada substància química. Els sensors ambientals detecten nivells més baixos. Nivells més baixos en els quals la seva missió és, encara que no siguin d'un risc imminent per a la població, l'exposició continuada a unes determinades substàncies a nivells més baixos, ja sigui per les persones o pel medi ambient, pot ser delicada o pot ser nociva per la salut. Aquí de sensors ambientals no n'hi ha ni un. Estem encara amb els sensors d'emergències. Amb la qual cosa, aquests sensors que la gent de Tarragona els hi podria dir, Tarragona, la Canonja, Vilaseca, Torrefort, etc., els hi podria dir, escolta, esteu exposats a aquesta substància que de forma continuada pot ser nociva o que permetria detectar que hi ha una presència d'unes determinades substàncies a l'aire que et podrien donar eines per dir-li a les indústries, escolta, s'ha de reduir això. Aquests sensors, això no es fa. Per tant, tornant a Icoxe, en el cas de l'òxid d'etilè, que és, segons l'Agència de Protecció del Medi Ambient dels Estats Units, un dels productes químics de caràcter industrial més cancerígens, no el mesura ningú.
Ja. Bueno, no és una mica la reclamació, no?, que fa la plataforma Cellnet, no? Exacte. Exacte. Vull dir, saber el que vol, el que respira la gent. Exacte. Que viu al voltant de la química.
Que són aquest tipus de coses que són com a mínim sorprenents, no? És a dir, l'únic estudi sobre la qualitat de l'aire, i encara és local, el promou en origen una plataforma que és Cellnet, i l'administració no ho ha fet mai. És a dir, al final, quan mires hemeroteca amb això, és realment xocant veure com a principis dels anys 80 gairebé tots els grups municipals de l'Ajuntament de Tarragona reclamaven això, reclamaven que després de 20 anys d'indústria, la indústria química de Tarragona, perquè ens entenguem, el boom comença a partir a principis dels 60, finals dels 50, principis dels 60, i qual, el que és Icoxe, diguéssim, comença a engegar sobre el 61, etc. Per tant, 20 anys després, a principis dels 80, un cop la democràcia, diguéssim, havia engegat, i els grups municipals de Tarragona reclamaven que havia arribat el moment de saber quina afectació tenia ambiental, salut. Fins i tot el grup municipal d'Aliança Popular, és a dir, reclamaven aquestes coses. Al final, és obvi que la percepció del risc amb els anys ha anat canviant a Tarragona. I avui dia et trobes en coses que són molt curioses, i en això també hi ha estudis, estudis sociològics publicats a revistes sociològiques d'àmbit estatal. Hi ha estudis que parlen de com la percepció del risc a Tarragona és molt mínima per part de la gent, i que a vegades el que passa és que realment curiós veure com una societat com aquesta, que estem tan obsessionats pel benestar i per la salut, entra en contradicció en com en un determinat moment tu pots tindre un perill potencial tan pròxim i el pots relativitzar tant, no? I aquest és part del problema, també. És a dir, és part del problema és que la societat, diguéssim, camp tarragonina i les administracions camp tarragonines en un determinat moment han interioritzat això tant que ningú acaba aixecant el dit, o ningú s'acaba prenent molt seriosament de dir anem més allà. És a dir, el cas de l'estudi de la qualitat de l'aire impulsat pel CELNET, és curiós que al final hi ha ajuntaments de l'àrea del polígon nord, que és el de la Pobla de Mafumet, el Morell, que els ajuntaments no estan invertint en que es facin aquests estudis, com si no els interessés saber...
No volem saber.
Exacte. No? Aquest no volem saber és una de les coses de fons que hi és, no? És a dir, no volem saber. Hòstia, però tu realment prefereixes no saber? O sigui, jo puc entendre que sabent tu decideixis, jo segueixo vivint aquí.
Exacte.
Però el no saber, el de dir el no vull saber, no vull saber la veritat, i bé, el llibre una mica intenta fer llum, una mica de llum en aquest sentit.
Val, ja per acabar, que aquí mos enrotllem i anem fent. Ara a finals d'any se va acabar la instrucció de tot el tema de l'accident d'Icoxe. Ara en teoria ja ha d'haver-hi el judici. Què creus que passarà?
Bueno, és a dir, a veure, aquí realment és vist el sumari judicial, llegit el sumari judicial, vist els informes policials, vist els informes pericials, sembla que és obvi que la indústria té una responsabilitat. Qui dins de la indústria té una responsabilitat? No ho sé. Però també és veritat que moltes vegades l'experiència també et diu que hi ha sumaris que semblen implacables i sembla molt clar quina serà la conclusió, i al final, judicialment, per la raó que sigui,
és una altra cosa,
no? És a dir, per tant, nosaltres no hem fet un llibre de nosaltres no som ningú per jutjar ni qui és el culpable o qui no és el culpable, però és obvi que a partir del sumari judicial sembla una concatenació d'incompetències i de desgràcies que sovint tenen a veure, i això també figura al sumari, amb increments de la producció dins de la indústria molt bèsties, és a dir, l'empresa havia augmentat la producció moltíssim, en un percentatge molt elevat que ara no recordo, i en paral·lel l'increment de llocs de treball no havia pujat. Havien crescut una barbaritat el que eren les atencions sanitàries i les atencions de salut, diguéssim, a treballadors dins de la fàbrica. A veure, del sumari sembla obvi que l'empresa no feia les coses bé. És elemental. Però qui és el culpable d'això?
Això ho ha de decidir el jutge.
Ja ho dirà el jutge.
Val, bé, Toni, doncs ara sí, ja per acabar, esteu a... Val, el llibre va arribar a les llibreries el dilluns.
Sí, ara és a tot arreu.
I ara esteu en plena promoció. Com està rebent, de moment, la gent el llibre?
Bé, a veure, els mitjans de Barcelona molt, molt interessats. És a dir, els mitjans grans de Barcelona molt interessats, perquè en certa mesura jo crec que a partir de la lectura del llibre determinats mitjans de Barcelona estan descobrint, ja no et diré que la química petroquímica de Tarragona és perillosa, no, no, o el potencial perillós de la petroquímica de Tarragona.
Pot arribar a Barcelona, el potencial.
No, que estan descobrint fins i tot la petroquímica de Tarragona. És a dir, al final és curiós com els grans mitjans sovint tenen un desconeixement de realitats del país que és esfereïdor, no? És a dir, al final tu tens el polígon químic més gran del sud d'Europa al país, molt a prop, no? Per tant, ho estan rebent amb interès per la recerca periodística, perquè és veritat que és un tipus de periodisme que no s'estila gaire. I bé, en principi bé, els mitjans tarragonins en principi n'hi ha que molt bé i n'hi ha que no tant, però bueno, esperem, acaba de sortir el llibre. En principi el llibre fa diguéssim, més és un llibre que és escandalós. És escandalós perquè, clar, investiga una cosa que, insisteixo, de la qual s'ha parlat poc i que Cox se permet parlar, perquè si no és molt difícil saber què passa dins de les indústries per qüestions de seguretat industrial. Sí, és molt difícil. A mi Cox és obvi que tu saps per primera vegada com funcionen determinades indústries o alguna indústria, en aquest cas un exemple concret, com funciona i com el rei va despullat dins de la indústria, però també com el rei va despullat a l'hora de l'administració, de gestionar i d'informar i de fer les coses segons la seva responsabilitat en una societat democràtica, no?
Bé, doncs, Toni, moltes gràcies, com sempre, per passar per Ràdio Falset, en aquest cas per parlar-nos de la gran explosió, una investigació sobre l'accident a la química d'Icoxe que tot just aquesta setmana ha fet 3 anys. Gràcies i que vagi bé.
Gràcies a tu, Manel.
Tot seguit, els esports.
Els esports.
El Falset Esportiu va sumar els primers 3 punts del 2023 en imposar-se per 4-2 a la Unió Astorga. Els falsetans van anar sempre per davant en el marcador gràcies als gols de Catalina Erea, Hisham Bouaca i Adam Badis. El Porrera, per la seva banda, va arrencar un punt en el partit que l'enfrontava amb el Racing de Bonavista. Els tarragonins anaven per davant en el marcador, però al 85 un gol a pròpia porteria va permetre als porrerans aconseguir l'empat i establir l'1-1 definitiu. D'aquesta manera, el Falset puja fins a l'onzena posició amb 20 punts, mentre que el Porrera suma el primer punt de la temporada, tot i que segueix cuet. En aquesta jornada, el Falset rebrà, avui a les 5, el Vallmoll al Nou Domènec Aragonès. Pel que fa al juvenil del Falset, el partit que l'havia d'enfrontar al base de l'Hospitalet de l'Infant es va ajornar. En aquesta jornada, els nois de la capital del Priorat reben el Mas Pellicer demà a 11:45. Qui tampoc no va jugar va ser el femení del Falset. Aquest cap de setmana, les noies visiten el Camp de la Selva avui a les 6. En futbol sala, el Priorat Nord va disputar el partit aplaçat contra el Flix i es va imposar per 3-9. Pels prioratins van marcar Pol Quiquierca i Boris Montlleó, Oriol Espasa i Pau Enguera. Així doncs, 3 punts més per als de Cornudella, que són tercers amb 12 punts. Aquesta setmana, el Priorat Nord s'enfronta amb el Futsal Pax de Tarragona, avui a les 7, al Poliesportiu de Cornudella. A segona catalana, el Capçanes va guanyar per 6-7 a la pista del Ribarroja. Pels capçanencs van marcar Marc Llagostera, que va fer 4 gols, Joan Avante i Ignasi Pena. També va guanyar el Guiamets, que es va imposar per 3-4 al Rasquera, amb gols d'Aitor Giné, Albert Batiste i Julià Castellí. En canvi, el Marroig va caure per 1-5 davant del Mora la Nova. Amb aquests resultats, el Guiamets segueix líder en solitari amb 25 punts. El Capçanes és segon amb 18, mentre que el Marroig es manté 8è amb 11.
En la jornada d'aquest cap de setmana, el Marroig i el Capçanes s'enfronten aquesta tarda en el derbi prioratí, a partir de 4:45 a la pista del Marroig. I a les 5, el Guiamets rep el Riba-roja a la pista municipal. Finalment, en futbol sala femení, el Capçanes es va imposar per la mínima a la pista del Montblanc. Un gol de Mireia Ferrando va servir perquè les capçanenques s'emportessin els 3 punts de la pista de l'equip de la Conca de Barberà. El Priorat Nord, en canvi, va caure per 0-2 a casa contra el Danica Avinós Batea. D'aquesta manera, el Capçanes és líder amb 24 punts, mentre que el Priorat Nord és 8è amb 10. Avui a les 6, el Capçanes s'enfrontarà al Platense Calafell a casa, i a la mateixa hora, les noies del Priorat Nord jugaran a la pista del Maspujols. I ara, el temps amb Enric Massip.
El temps.
Acabem una setmana molt variable en quant a la situació meteorològica, amb algunes petites pluges i plugims poc importants, i sobretot el vent. Hem tingut vent a Dojo durant pràcticament tots els dies, amb unes temperatures que, si bé la sensació de fred ha estat notable, aquestes temperatures no han estat excessivament baixes, més aviat inclús superiors a les normals, perquè seria l'època de l'any en què ens trobem. Pel proper cap de setmana, avui dissabte, la situació s'estabilitza. Aquesta estabilitat continuarà diumenge i també dilluns, però amb els predomini dels cels clars, desaparició o pràcticament disminució total de la força del vent, i unes temperatures que durant les nits seran més baixes, amb glaçades, podem dir, generalitzades aquí a la nostra comarca, però doncs aquestes glaçades seran pràcticament normals pel mes de gener en què ens trobem. En definitiva, una situació encara una mica variable primeres hores de demà, però tendència a l'estabilitat i a baixar les temperatures nocturnes, i en canvi les diurnes pujarien lleugerament. I en quant a efemèrides, hem destacar que del dia com avui se registraven intenses nevades a Alacant, deixant una situació doncs molt, molt excepcional en aquella ciutat on no nevava des de 1887.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Gràcies per la vostra atenció. Us ha parlat Manel Sales Martori. Que vagi molt bé!